La diada d'enguany és a la cantonada i al Connectats a l'estiu volem copsar l'ambient previ a la celebració oficial que tindrà lloc dimarts que ve sota el lema Fem la República Catalana. Dimarts 11 de setembre a la tarda es clourà la celebració amb la tradicional manifestació que enguany unirà la plaça de les Glòries de Barcelona amb el Palau Reial. Abans de tot això i abans que tot això passi, ens acostarem a alguns dels municipis que estem connectats en aquest magazín per saber quin ambient es respira. Començarem per Sant Cugat, perquè la delegació local d'Òmnium Cultural organitza la quarta marxa de torxes que donarà el tret de sortida precisament aquest dilluns als actes de la Diada Sant Cugat. El recorregut arrencarà a 8:45 del vespre des de la plaça de Rafael de Casanova i acabarà al voltant de 2:45 a la plaça d'Octavià, on es llegirà el manifest en memòria de les víctimes del 1714. Per cloure doncs, aquesta marxa de torxes hi haurà la lectura del manifest que anirà a càrrec d'Arcadi Oliveres, economista i activista. Arcadi, molt bon dia.
Molt bon dia. Què hi ha?
Un manifest que podem intuir el to de festiu reivindicatiu, però que en quines qüestions posarà l'accent?
Perdó, tinc l'impressió que hi ha una petita confusió, perquè jo el manifest el vaig llegir l'any passat, però no aquest any.
Aquest any no?
No. Almenys fins ara no m'han demanat pas que llegeixi. Jo sé que el vaig llegir l'any passat, amb molt de gust i moltes ganes, però no tenia pas previst fer-ho aquest any. Ni m'ho han demanat, ni en tinc consciència.
En qualsevol cas, en Arcadi Oliveres, que és un activista i una persona compromesa amb les entitats locals, i a més analista de la situació del país, hagués diferit massa el teu discurs enguany del de l'any passat?
Potser sí, perquè a la fi l'any passat estàvem per aquestes dates en un moment de previsió, s'acabaven d'aprovar les lleis de desconnexió, hi havia un referèndum sobre la independència previst, i en canvi ara aquest referèndum s'ha celebrat, malgrat la impossibilitat que va manifestar el govern espanyol de fer-la, es va fer amb un acte, jo penso, molt brillant de desobediència civil, però tots sabem a quines conseqüències això ha portat, i tenim persones a la presó des de fa bastants mesos i d'altres a l'exili. De manera que les circumstàncies són, jo diria, bastant diferents les de l'any passat i obliguen a començar qualsevol acte de referència l'11 de setembre amb aquesta reivindicació. No és una democràcia aquella que té polítics empresonats o que els obliga a l'exili. A ningú se li va ocórrer mai dir que el govern d'en Franco era democràtic i a hores d'ara estem el mateix, amb presos polítics i amb exiliats, de manera que això és una cosa que s'ha de rectificar. Si no, no podem dir que el govern del senyor Sánchez, com tampoc el del senyor Rajoy, siguin gens i mica democràtics.
De fet, aquesta diada es tindrà molt present, hi haurà precisament aquesta reivindicació, aquest record, aquest homenatge que es farà a les persones que estan en presó o que bé estan en l'exili. De totes maneres, sí que és cert que, com tu deies, hi ha un canvi en aquesta situació, però és un canvi que també s'ha anat manifestant al llarg dels últims mesos, arran del canvi de govern, la marxa del PP, l'entrada del PSOE. Diríem que l'ambient ha rebaixat la temperatura una miqueta. Per tant, la celebració d'aquesta diada, penses que serà, diguem, més festiva, però no festiva allò de xerinola, sinó més festiva que la de l'any passat?
Bé, és bo que es rebaixi la tensió, jo crec que això és imprescindible. De totes maneres, no veig grans actituds de canvi en el govern actual respecte al govern anterior. El senyor Sánchez ja ha amenaçat novament amb el 155, no és capaç de fer un diàleg en profunditat i, per tant, les coses no canviaran gaire. No des d'ara, perquè coneixem la trajectòria del Partit Socialista Obrer Espanyol, que evidentment amb aquest tema mai ha sigut gens una mica flexible ni crec que ofereixi massa facilitats. Una altra cosa és que seria bo que la tensió rebaixés, sobretot perquè aquests que n'estan patint les conseqüències no les patissin més, i perquè es pogués avançar cap a un diàleg que, com diu, per exemple, el lema de la marxa de torxes, ens ha de portar d'un moment a l'altre cap a la República. I, per tant, val la pena insistir, veure-ho no tant en negatiu, que hi ha molts aspectes negatius, sinó veure també les facilitats positives que això comportarà. Jo estic convençut que els que tenim una certa edat potser no ho veurem, però els que som més joves veureu aquesta República instaurada d'aquí uns 6 anys.
I la diada de dimarts servirà de termòmetre per saber si la gent... parlem en general, no dels més implicats, sinó del ciutadà de peu, que potser ja estava últimament molt cansat de sortir al carrer. Serà un termòmetre per saber si la gent està cansada o encara està enganxada al procés.
Sens dubte, és un magnífic termòmetre, és un termòmetre que ens posem cada any per aquestes dates, que no són dates senzilles, perquè surten una mica d'aquesta sensació de mandra que hi ha amb les vacances, i per tant, doncs, tot en un pegat s'han de posar els motors en marxa. Jo crec que sí que pot ser simptomàtic, però tinc l'impressió que no hem de limitar tot el que passarà ara el proper dimarts 11 de setembre, sinó que ara comencem un espai d'unes 3 setmanes en què s'aniran veient les coses, perquè tan important com l'11 de setembre, aquest any serà la commemoració del 1 d'octubre. Per tant, a partir d'aquí, jo crec que el balanç el podrem fer quan hagin vist com anaven les 3
setmanes. Les dues celebracions.
Exacte.
Molt bé. Des de la manifestació del 2012, que va ser la primera manifestació, diria, multitudinària, des de llavors, la diada no s'ha deixat de internacionalitzar, podríem dir. Hi ha aquesta voluntat, no?, que arribi més enllà de les nostres fronteres, i al llarg d'aquests anys això ja ha passat. Ja som en un escenari internacional, sobretot des de l'últim any, amb epicentres a Bèlgica, a Alemanya... Però la resposta d'Europa continua sent la mateixa. Quins canvis es poden esperar?
Bé, jo tinc la impressió que potser ens hem equivocat una mica al tenir masses esperances en una Europa que no és l'Europa que volem ni la que ens havien explicat quan érem jovenets. Aquesta Europa actual és l'Europa dels negocis, l'Europa de l'euro, és l'Europa de les transnacionals, és l'Europa de les portes tancades a la immigració, és l'Europa de les guerres a l'Àfrica, és una Europa que no ens interessa gens mica. I potser hem fet una aposta bona i immerescuda per la Unió Europea. Jo tinc l'impressió que, bueno, ens hem de dirigir, és en aquella institució europea al 100%, que ja va néixer just a l'any 49, a l'acabada de la Segona Guerra Mundial, no només en presència dels països de l'est, per tot l'oest, sinó també en presència dels països de l'est. Recordem que això va ser, es va anomenar el Consell d'Europa. Mai ha tingut massa força, però sí que ha tingut una dimensió política extraordinàriament millor que la que ha tingut la Unió Europea. Des del primer moment va admetre països dels dos costats d'Europa i s'ha destacat per una cosa que tots coneixem, amb la qual avui en dia Catalunya hi té posades moltes esperances. El Consell d'Europa ha instituït el Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg. I jo tinc la impressió que aquest està per damunt dels estats i és independent de la Unió Europea. Aquest parla en nom dels 48 o 49 estats que són membres del Consell d'Europa. I jo tinc la impressió que quan d'aquí unes setmanes es produeixin, quins mesos potser, aquestes sentències, fruit d'aquests judicis completament legítims que se celebraran, aleshores ja es diu, i en els fòrums europeus, havia aixat una mica aquest estiu i he vist, ja es parla de que les sentències que puguin imposar els tribunals espanyols seran radicalment rebaixades per aquest Tribunal Europeu de Drets Humans. I aleshores sí que Europa farà la seva feina, i ho espero i ho desitjo.
Molt bé, així ho esperem també. Tots. Anem a saludar Lluís Bonet, el president d'Òmnium Sant Cugat. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia tingueu.
Fa 3 anys que feu aquesta marxa de torxes. Explica als nostres oients que no coneguin en què consisteix, què és el que es fa.
Doncs en realitat és un acte d'homenatge que repetim ja des de fa 3 anys, en el tercer any, tots els morts i persones que van patir les conseqüències de la intervenció militar de Felip V el 1714. Aquesta és la idea original, fet des d'una òptica de silenci, de respecte, i de plena transversalitat.
De quina manera es pot participar? Perquè això està obert en general al públic, no?
Sí, no, és obert a tothom. Nosaltres farem el repartiment de torxes. A 2:15 començarà la ruta. Serà a la plaça Rafael de Casanova, ja hi estarem una bona estona abans, i llavors, a 8:45, s'iniciarà el recorregut, la capçalera farà el seu camí, la gent portarem les torxes, el foc té moltes connotacions, veritat, de caràcter mític, veritat, de respecte, de pensament, molt lluny del que alguns pretenen que es digui, comparant amb gent amb els que no hi tenim res a veure, això s'ha de dir, però bueno, tampoc cal donar-los més importància. Llavors, doncs, sortirem de la plaça Rafael de Casanova, Clarnau, anirem per carrers que no molesti el trànsit, baixarem per darrere de l'escola Joan Maragall, enfilarem cap a la plaça de Pere Sant, baixarem pel carrer Major i acabarà el recorregut a la plaça Octavià. Esperem que allà hi haurà uns curts parlaments i donarem per acabat l'acte. Esperem que el total de temps que duri això sigui a l'entorn d'una hora.
Qui s'encarregarà de fer la lectura del manifest l'any passat?
Sí.
Teníem l'Arcadi aquí.
L'any passat va fer l'Arcadi Oliveres, sí. La Vic Arcadi. Hola, Arcadi, què tal? Com estàs? I recordant el que vam fer fa un any. Aquest any la lectura serà serà un escrit més que això, que es prepara a nivell general d'Òmnium Cultural. És evident que cada territori, cada territorial, pot afegir aquells aspectes i matisos que cregui convenient. Però no hi haurà allò d'un personatge com és l'Arcadi, veritat, que en faci la lectura. Serà un membre de la Junta d'Òmnium que la farà i la posarà a l'abast de tothom.
Doncs ara fa una estona ho parlàvem, enguany la marxa inclou una novetat que està relacionada amb aquest homenatge que es vol retre als Jordis i també als consellers empresonats i exiliats, no? De quina manera es farà?
Pues, és aquest any la marxa, igual que la diada de l'11 de setembre, està marcada per una realitat excepcional que és nova i és l'empresonament i dels Jordis i dels consellers i l'anada a l'estranger per part dels altres dirigents polítics encapçalat pel president Puigdemont, veritat. Això fa que aquest any tinguem un record molt, molt, molt marcat per ells. També ells estan fent un gran sacrifici, ells, les seves famílies, veritat, les seves companyes, les seves esposes, els seus fills, els amics. Ells també pateixen la conseqüència d'aquell mateix esperit del 1714. Per tant, amb ells tindrem un record també molt especial com a persones que pateixen les conseqüències d'un mateix pensament.
Lluís, a banda dels actes de dilluns, d'aquesta marxa de torxes, per a l'11 de setembre fareu per tercer cop consecutiu juntament amb l'ANC, donareu la possibilitat d'arribar a Barcelona d'una manera alternativa, no?, de participar en aquesta manifestació i és anant caminant des de Sant Cugat fins al tram 35 que teniu adjudicat.
Exactament. També serà la tercera vegada que un grup de valents caminants faran el recorregut des de Sant Cugat fins al punt que els correspongui de la manifestació de Barcelona. La resta de persones hi poden anar-hi utilitzant els mitjans habituals, veritat, o també els autocars que hem organitzat i que l'ANC ha coordinat tota la logística i que sortiran de Sant Cugat justament dirat. És a dir, ara no recordo exactament l'hora, però em sembla que és de 3:45. Sortiran, hi ha de moment una bona quantitat d'autocars, em sembla que de moment se'n parla de 8 o 9, i encara, si és possible, es poden fer reserves.
Els que vulguin aniran a peu i els que ho prefereixin poden anar amb autocar des de Sant Cugat. Teniu ja comptabilitzats els autocars que sortiran?
A falta de dades d'ahir, l'última conversa que vaig tenir em van parlar de 9 autocars complets, ja. No m'estranyaria que digués algun més.
Deixa'm, Lluís, que anem a Badalona. També s'avancen els actes de la Diada ja des de demà dissabte amb el Trencasetges a càrrec dels joves d'Òmnium. La jornada tindrà lloc a la platja dels Pescadors a partir de les 7 de la tarda. Saludem el Víctor Sala, que és membre d'Òmnium i coorganitzador del Trencant Setges. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Des de quan celebreu aquest Trencant Setges?
Bé, aquest acte s'havia fet ja fa uns anys, però des del 2015 que no es fa. I aquest any doncs el tornem a fer.
O sigui que l'heu recuperat.
Exacte. Hem recuperat també el grup de joves, perquè també havia deixat, diguéssim, de la seva activitat, i amb ell, evidentment, el Trencant Setges.
Ens avances així una mica per sobre, ràpidament, quina és la programació que teniu prevista, que inclou des d'una xerrada històrica a concerts.
Sí, bueno, l'acte en si vol commemorar i posar en valor el paper dels badalonins i badalonines durant els fets del 1714 i, per tant, a les 7 començarà una xerrada històrica amb en Joan Rosàs, que ens explicarà detalladament aquests fets. Llavors, després començarem també amb un petit concert a càrrec d'en Sergi Gil i en Martí Ruiz, que són dos cantants i guitarristes de la ciutat, i també comptarem amb la presència del nostre vicepresident de l'entitat, en Marcel Mauri, doncs que ens donarà les seves paraules. Ja, doncs, més entrada la nit, podrem comptar amb un concert més destinat als joves, amb grups com Sense Sal, i seguirem.
A banda de la presència, perquè aquesta és una de les novetats, no?, la presència del president d'Òmnium, Marcel Mauri, que a més també doncs, estarà acompanyat i comptarà amb la presència d'alguns familiars dels presos polítics, no?
Bueno, esperem que potser vingui la Txell Bonet, ens ha de confirmar, bueno, potser no pot, però comptarà també amb el nostre president de Badalona i amb algun jove també que acompanyarà.
Quina participació preveieu en l'edició d'aquest any?
Bé, cal dir que molta gent així pel carrer ens diu que ja era hora que tornés, que ho trobaven a faltar i per tant creiem que la resposta serà bona. Números no et sabria dir, evidentment, però creiem que serà molt bona i que omplirem la platja.
I dimarts cap a Barcelona?
Evidentment. Tots hem d'anar a la gran manifestació i aquest any encara més.
Teniu vosaltres comptabilitzat, sabeu, hi ha nombre d'inscrits, gent que s'hi pugui desplaçar amb autocar des de Badalona fins al centre, no cal anar autocars?
Jo la veritat és que no et sabria dir, però crec que des de Badalona un autocar no caldrà.
Transport públic.
Exacte.
Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta celebració.
Gràcies.
Víctor, està bé recuperar tradicions, sobretot
sí,
si la gent les
sí,
espera.
Sí,
d'acord?
Molt bé.
Gràcies i molt bon dia. Ens n'anem ara de Badalona a Terrassa, perquè a Terrassa també dilluns hi haurà actes previs a la Diada. Anem fins a una de les cocapitals del Vallès per conèixer de primera mà quin serà aquest ambient. Saludem el Mario Soria, que és president de l'ANC de Terrassa. Mario, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carme, com estàs?
Doncs aquí intentant saber doncs, quin és l'ambient que ja es prepara de cara a dimarts. Hi ha un pont fantàstic, imaginem que hi haurà qui l'aprofiti per fer altres coses, però diguem que les persones conscienciades estan preparant-se precisament per la Diada de l'11 de setembre d'aquest dimarts. Mario, en principi teniu previst una ballada de sardanes, concert i cercavila. Aquest és una mica el programa que teniu vosaltres per dilluns?
Sí. De fet, tot això està previst i tenim com a horari central una acció que fem tots els dies de fa mesos,
Sí.
Que són cada dia la fem davant de l'Ajuntament, la reivindicació pels drets per la llibertat, amb els cants per la llibertat, així es diu. Ens trobem a cantar, ens trobem a fer les nostres reivindicacions, és un espai de veu pública molt transversal i aquest serà el moment, diguéssim, de poder celebrar una vegada més aquesta llibertat, no?
És a dir, que manteniu l'esperit de celebració festiva alhora que reivindicativa.
Totalment. Nosaltres creiem que la reivindicació ha de ser intel·ligent sempre. Vull dir, la reivindicació ha de ser capaç d'obrir noves vies de diàleg i noves vies per poder cada cop ser més cap a la república, no? amb una ciutadania cada vegada més compromesa en la construcció d'un país millor. I creiem que aquest tarannà, aquest punt festiu, diguéssim, ha d'estar a més en la festa nacional, és la nostra gran diada, no?
I de moment com està funcionant el tema de les inscripcions per participar a la manifestació de dimarts? Com ho porteu?
Bueno, t'he de dir que el tram que a nosaltres ha sigut assignat és que està a punt d'estar ple. Vull dir, nosaltres, la mobilització que hem tingut aquí al Vallès Occidental i a Terrasses és brutal. La demanda de samarretes, de participació, és brutal. Bueno, escolta'm, nosaltres estem amb l'autocar número 17, no? Des de Terrassa, Des de Terrassa. Per tant, no saps, tu vens al local de l'ANC de Terrassa o vens als Cants de Llibertat i hi ha una efervescència ciutadana increïble, Increïble. Sí, no, estem molt optimistes.
Abans parlàvem amb l'Arcadi Olivera si aquesta edició de la Diada serviria una mica de termòmetre per saber si la gent encara està amb ganes, amb forces de continuar enganxada a aquesta lluita, a aquest procés, i realment jo no sé si vosaltres també, en comparació amb altres anys, si veieu que la gent està més o menys animada.
Sí. Molt. Jo crec que és una... És la resposta natural, no?, d'una societat democràtica davant del que ha sigut tot aquest moment de repressió del 155. La nostra presidenta, Elisenda Paluzzi, en el seu moment va dir, no gaire, jo crec que diria fa dos dies, va fer unes declaracions públiques en què va dir que aquest 11-S serà el termòmetre per poder mesurar quin grau d'efectes ha tingut la repressió del 155 sobre la societat civil, no?, i sobre la societat, sobre la nostra ciutadania. I nosaltres de Terrassa creiem que estem donant una resposta molt positiva. Estem dient que més enllà d'això, són més, no?
Molt bé, Mario Soria, president de l'ANC de Terrassa, moltíssimes gràcies i que tingueu una molt bona diada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme. Adéu.
Una salutació. I per als oients del Prat, els recordem que dilluns tindrà lloc l'ofrena floral. No hi haurà més actes a banda, de la mateixa manera que a Sabadell també es farà l'ofrena floral, però dimarts, el dia oficialment de la dia, de l'11 de setembre. Acabarem molt ràpidament amb una última pregunta a l'Arcadi Oliveres. Una diada en què institucionalment els partits de l'oposició ja han manifestat que no se la fan seva i que, per tant, no assistiran als actes, però també hi han sonat altres veus en què han manifestat que aquesta diada és una diada dels independentistes, dels sobiranistes, i no és una diada de tots els catalans. Què pots dir?
Jo diria que l'11 de setembre, històricament, és la festa nacional de Catalunya. Ens agradin més o menys les festes nacionals. A mi mai m'han inspirat allò enormes apassionaments, perquè penso en la festa nacional francesa i altres coses per l'estil que no m'acaben d'agradar. Però, de totes maneres, evident que és una festa de tots els catalans i tothom, crec que, no ara, ja en temps del franquisme, encara recordo quan havíem de córrer a la cantonada del carrer de Bailén en Ronda de Sant Pere, perquè el monument en Rafael de Casanova ens volia fer recordar la resistència d'una ciutat com era Barcelona i d'un país com era Catalunya davant de la repressió, ja s'ha esmentat avui aquí, d'en Felip V. Recordar això no és cap mal. Evidentment, ningú està obligat a anar enlloc, els que no se'n senten integrats que no hi vagin, però tampoc cal dir que és una festa dels independentistes, és una festa dels catalans, els que se'n sentin de bo que hi vagin i els que no.
Molt bé, doncs dit queda. Moltíssimes gràcies, Arcadi, per haver-nos acompanyat aquest matí i molt bona diada.
Gràcies, igualment a tothom. Adéu, que vagi bé.